Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els que sou oients d'aquest programa o de Ràdio Capital, ja fa dies que us estem explicant que el dia 15 d'abril farem una calçotada popular. Bé, això de popular li hem afegit, però farem una calçotada al restaurant Can Bac de Sant Feliu de Boada. És una calçotada a la qual ens agradaria que us afegíssiu, i precisament per això hem pensat en organitzar-la amb la voluntat de trobar-nos els que fem la ràdio i els que escolteu la ràdio. Tots allà mateix, tots amb la possibilitat i amb les ganes que tenim, com a mínim nosaltres, de veure'ns les cares, de saber qui sou, què és el que us agrada del que fem. Vaja, una mica, doncs això, de conèixer-nos, de veure'ns les cares i de compartir un dia amb bon rotllo, amb bon menjar i fent una cosa que jo sempre dic que és molt democràtica, que és menjar calçots. I és democràtica perquè ens deixa a tots al mateix nivell, és absolutament transversal. Tots ens quedem pringats, tots quedem amb les mans negres, tots quedem amb el pitet dels calçots fet una porqueria. I per això ens venia de gust fer-ho, perquè és una cosa friqui, és una cosa divertida i és una cosa que, a més, ens permet fer allò que tant ens agrada, que és halar. Com, quan, on ho farem? Doncs ho farem el dia 15 d'abril, és un diumenge. Ho farem al restaurant Can Bac, a Sant Feliu de Boada, al jardí, millor dit, del restaurant Can Bac. L'entorn és fantàstic, perdó, és immillorable, és molt bonic. I com? Doncs com que, vaja, com que no, vaja, no sabem quan serem, demanem, això sí, que hi hagi una reserva prèvia. La reserva es pot fer a través de radiocapital.cat/calçotada, radiocapital.cat/calçotada. Apunteu-vos-hi perquè ens ho passarem bé, vaja, sense més. És que no hi ha més explicació que aquesta. Dia 15 d'abril, diumenge 15 d'abril, la Capital Sotada Popular 2018, amb tota la gent que fem Ràdio Capital i vaja, i que tot les, entenent per els que fem Ràdio Capital, doncs això que dèiem al principi, els que la fem des dels estudis de la ràdio i els que l'escolteu des de casa, des del cotxe, des d'on sigui. 15 d'abril, Capital Sotada Popular, apunteu-vos-hi a través de radiocapital.cat/calçotada. I ara sí, benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que donem oficialment per inaugurada la primavera. Bon dia, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui ens espera una jornada amb predomini de l'ambient assolellat i amb vent de tramuntana bufant amb intensitat amb ràfegues de fins a 90 km per hora. Onades de més de 2,5 metres i notable mar de fons. És per això que durant el dia d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya té actius els avisos per vent i per mar alterada. Les temperatures seguiran sent fredes entre els 3 i 12 graus. I els pròxims dies, dijous un dia molt assolellat, divendres amb força núvols i dissabte ja de matinada esperem ruixats.
Doncs de moment tenim un grau de temperatura, un grau positiu a casa nostra i a l'espera que arriben aquests ruixats de cap de setmana, que ens fotran una mica el cap de setmana en l'aire, a veure si serà preàmbul de la Setmana Santa. Veurem com evoluciona la previsió del temps. Dèiem, amb aquest grau de temperatura iniciem aquest programa, com sempre, saludant en Toni Selles. Toni, bon dia.
Bon dia.
També a la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Anem amb els titulars de la jornada.
La vila romana de Vilarenys, a Vall Llobrega, es cobrirà totalment. La vila és considerada una troballa arqueològica des de 1987. Ara, però, cobriran el terreny després d'anys de l'inici i la posterior aturada de les excavacions.
Judici per un impacte de balí contra un veí de Palamós que feia una cassolada. L'home de 75 anys es va unir a la cassolada espontània per l'empresonament de Cuixart i Sánchez.
Les instal·lacions esportives impulsen l'eficiència energètica de Palafrugell. L'Ajuntament ha participat a l'EFISport, convidat per l'Institut Català de l'Energia i el Consell Català de l'Esport.
Finançament europeu per la promoció de la ceràmica i l'artesania. L'Ajuntament de la Bisbal i el Terracota Museu participen en un projecte de cooperació transfronterer.
L'Ajuntament i els comerciants de Begur signen un conveni de col·laboració. El consistori subvencionarà amb 20.000 euros l'Associació de Comerciants per la promoció del comerç local amb diversos esdeveniments.
Palamós prepara un mercat de productes alimentaris artesans per Setmana Santa. El mercat, organitzat per l'Ajuntament, s'ubicarà al Passeig del Mar del dijous 29 al diumenge 1 d'abril.
La cinquena edició del Festival Rumba de Palamós ja és a punt. Banana Beach, Landry i la FM, Dijous Paella, Hora de Juglar i Jaume Ivers formen part del cartell.
I avui entrevistarem el nou director de la Fundació Ernest Morató, l'Enric Frigola. També tindrem al supermatí la Maria Rosa Agustí, que és la presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries. Serà, com sempre, al llarg d'aquest programa d'avui, que ara comença. I comença saludant en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
A finals dels anys 70, a Vall-llobrega van descobrir diversos materials de l'època romana a la superfície. Anys més tard van començar les excavacions de la vila romana de Vilarenys en aquell mateix indret. Una vila que per ara quedarà soterrada, Gerard.
L'Institut Català del Sol ha adjudicat el projecte de cobriment de la vila romana de Vilarenys. Aquest projecte cobrirà totalment el terreny on hi ha les restes arqueològiques descobertes durant el 1977. Aquest cobriment, però, arriba 15 anys després d'aturar les excavacions. Va ser l'any 2002 quan es va decidir no seguir excavant. Des d'aleshores, el jaciment romà ha estat a intempèrie i sense cap actuació de caire preventiu. Anys més tard, les tres administracions pertinents, el Departament de Cultura de la Generalitat, l'Ajuntament de Vall-llobrega i Incasòl, han decidit cobrir les restes. Rufino Girado, alcalde de Vall-llobrega, ho ha explicat a Ràdio Capital.
De moment no es pretén excavar més. Es va trobar una vila romànica bastant important, segons va dir el seu moment. A partir després s'ha quedat molts anys sense fer res. Hi ha moltes coses que s'han fet malbé perquè no s'ha cuidat.
La decisió comporta el cobriment preventiu i temporal de la vila romana de Vilarenys. La raó és la manca de recursos per poder fer un projecte de valorització del jaciment. Tot i que les excavacions van estar molt avançades fa anys, ara no hi ha pressupost per reprendre-les. L'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Girado.
Probablement creu que era suficient. Es va fer una inversió bastant important per la primera excavació i de moment doncs, ningú més ha dit res perquè no crec que en aquest moment es creia que era bastant important per arribar. Ja es va fer moltes coses, Se va anar molt fons. Ningú ha dit res més. Clar, des de l'Ajuntament no tenim prou capacitat per acabar de fer-la.
El projecte durarà un mes i està dividit en 5 fases diferents. La intenció és fer una neteja i desbrossada de l'espai abans de col·locar el geotèxtil.
Posteriorment s'afegiran varetes metàl·liques per seguretat que delimitaran les restes arqueològiques. Després s'afegirà la terra que ha de cobrir el jaciment per tal de mantenir-lo protegit fins a un futur. L'alcalde de Vall-llobrega ha informat que el cobriment estaria acabat abans de l'estiu d'enguany. Un alcalde, però, que ha denunciat l'estat actual dels terrenys que s'hauran de cobrir. Girado també ha mostrat el seu descontentament per no poder ensenyar el jaciment romà als ciutadans del seu poble.
Ara, quan ho tornem a netejar, veurem realment el que hi ha, perquè ara és una selva, allò. Ara és una selva, allò. Doncs netejaran, i com netegin, doncs realment veurem el que ha quedat. A mi em sap greu, perquè a mi m'agradaria que fos prou important per poder exhibir-lo a la gent.
El projecte ha estat adjudicat a una empresa de l'Alt Empordà i costarà poc menys de 85.000 euros.
Més notícies. Són les 8 del matí i 8 minuts. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Demà arriba a judici el cas d'un veí de Palamós que va ser ferit amb un balí quan participava en una cassolada. Els fets es remunten al dia de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez el 16 d'octubre del 2017. L'home, de 75 anys, es va unir a la cassolada espontània en conèixer la presó dels Jordis i va rebre un impacte de balí a l'alçada del ronyó.
Sí, els Mossos d'Esquadra van localitzar l'agressor i van decomissar-li una carabina de perdigons gràcies a la denúncia d'un altre veí que va veure els fets. La víctima no ha volgut fer declaracions públiques, però calcula que el tret es va produir a uns 50 metres de distància. El CDR ha convocat una concentració de suport demà al matí davant dels jutjats de la Bisbal.
8 i 9 i Palamós engega un mercat de productes alimentaris artesans. Això passarà durant la propera Setmana Santa. El mercat, organitzat per l'Ajuntament del municipi, s'ubicarà al Passeig del Mar des del dijous 29 de març i fins al diumenge 1 d'abril, Paula Boira.
Segons informa Ràdio Palamós, l'Ajuntament de Palamós ja ha obert el termini per sol·licitar un lloc de venda al mercat. Seran 8 les parades, compliran el passeig, totes elles de 4 metres lineals. Els productes que es venguin hauran de ser aliments artesanals d'elaboració pròpia i realitzat per empreses locals. Des del tercer any consecutiu que es fa, sempre amb l'objectiu de donar una oferta turística més per tots els visitants que s'apropen a Palamós durant els dies festius de la Setmana Santa. Per fer efectiva la seva participació en el mercat, les empreses que s'hi vulguin instal·lar han de presentar les seves sol·licituds al registre municipal. A més, han de tenir en compte que els productes a la venda han d'estar correctament envasats i etiquetats. Les empreses han d'acreditar l'alta en el cens d'obligats tributaris i a la Seguretat Social, així com el registre sanitari d'indústries, i també cal tenir la condició d'artesà alimentari reconegut i d'empresa local.
Més notícies a les 8 i 10 minuts del matí. L'Ajuntament i els comerciants de Begur van signar ahir un nou conveni de col·laboració per aquest any amb l'objectiu que es faci foment del comerç de la vila. Dani Cortés, bon dia.
L'Ajuntament de Begur va estampar la firma ahir amb l'Associació de Comerç i Turisme de Begur a un nou conveni de col·laboració entre les dues entitats per aquest any. A l'acte hi eren l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat, i el president de l'Associació de Comerciants, Marc Carreras. El nou conveni fixa que el consistori subvencionarà amb 20.000 euros l'entitat de comerciants per tal que facin promoció del comerç local. Els diners aniran íntegrament a esdevenir com Begur en Flor, el Festival de Cinema, Begur Sota Aigua, Sant Pere Safata, la Fira de Nadal, l'homenatge a Carmen Amaya o Begur Música. D'altra banda, aquest diumenge a les 7 de la tarda, l'Associació de Comerciants i Turisme celebra la primera nit del comerç del turisme de Begur a l'hotel Aigua Blava. Hi haurà una xerrada de la xef Iolanda Bustos, una entrega de premis i música en directe a càrrec de Neus Mar i de Covers Band.
I més notícies. Sílvia Fa, directora de l'escola Els Àngels i portaveu de l'Agrupació d'Escoles i Ampes d'Educació Especial de les Comarques de Girona, ha explicat al supermatí d'aquesta emissora la tasca de les escoles d'educació especial, Dani.
Explicava d'aquesta manera les diferències obligades entre una escola ordinària i una d'educació especial.
L'escola ordinària, els alumnes, quan, per exemple, després de l'escola han d'accedir a una activitat extraescolar, tenen totes les facilitats del món, hi hauria la part econòmica, no?
Sí,
diferenciaria. En el nostre cas, en els nostres alumnes fan falta més suport, fan falta que les activitats puguin contemplar aquesta diversitat.
Equinoteràpia, fisioteràpia o gestionar la comunicació a partir de la música són algunes de les activitats especials que es fan en aquestes escoles. Ha reflexionat sobre quins reptes hi ha en l'àmbit de l'escola especial.
Jo penso que a partir de l'escola formarem persones capaces per entendre que tothom és diferent i que hem de conviure amb la diferència de tots.
2 minuts i serà 9:15 del matí. De seguida tornem.
Ah, la primavera. Arriba el bon temps, comença a fer calor, l'Empordà floreix, les al·lèrgies... I la primera Capital Sotada Popular 2018. Una benvinguda a la primavera, una festa radiofònica, una bacanal gastronòmica. Capital Sotada 2018. Un dia per compartir plegats que arriba el bon temps i per veure'ns les cares entre els que fem la ràdio de l'Empordà i els que l'escolteu. El diumenge 15 d'abril, al jardí del restaurant Can Mac de Sant Feliu de Boada, hi haurà amanides, pa amb tomata, calçots, pollastre, xai i botifarra, vins del celler Roig Perals, recuit, crema catalana... Tot plegat per només 30 euros. Reserva la teva Capital Sotada 2018 a radiocapital.cat/calsotada i vine a passar-t'ho bé mentre fem el millor que sabem fer. Menjar. radiocapital.cat/calsotada. Afanya't, que les places són limitades i nosaltres, sense tu, no som ningú. Però fa de mal dir.
La Bisbal participa en un programa europeu per al foment de la ceràmica i l'artesania. L'Ajuntament i el Terracota Museu formen part d'una catorzena d'institucions implicades en un projecte de cooperació transfronterer, Toni Sellas.
Es tracta del POCTEFA, el programa internacional Espanya-França-Andorra. És una proposta de cooperació que té per objectiu el desenvolupament sostenible del territori transfronterer entre aquests tres països. Dins d'aquest marc, la Bisbal participa en el projecte COOPART, que rep finançament del POCTEFA. L'Ajuntament de la Bisbal rebrà uns 270.000 euros de finançament europeu i el Terracota Museu uns 67.000. El consistori ho destinarà a finançar part de les obres dels exteriors del Terracota, a fer un estudi sobre models europeus de fires de ceràmica per replantejar la pròpia i a dissenyar un estand de la marca ceràmica de la Bisbal. De la seva banda, el Terracota Museu, amb el suport de l'Associació de Ceramistes i l'Escola de Ceràmica, preveu adequar determinats espais de l'equipament i reformar l'espai de botiga com a punt d'inici d'una ruta de la ceràmica.
Gràcies, Toni. I per la següent notícia... li posem banda sonora pròpia. Shining sun means new start. It's time for me to face my fate. La música és d'en Ramon Miravet, que juntament amb els The Excitements se sumen al Festival d'Empúries el dia 4 d'agost després d'anunciar-se que Judith Nederman i Jorge Drexler ho farien el dia abans, Marc Clapés.
Ramon Miravet presentarà les cançons del seu tercer disc. La seva veu trencada amb matisos que dibuixen un univers forjat amb molts quilòmetres de vivències i la seva energia fan que ningú es vulgui perdre els seus directes. Sens dubte és un dels artistes més destacats del panorama musical actual i que segueix acumulant èxits any rere any. Per altra banda, el mateix dia també actuaran The Excitements, una de les millors formacions en directe del nostre país. Reclamats en més de 15 països i amb un directe únic i explosiu, presentaran els temes del seu darrer treball, Breaking the Rule. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
Doncs aquesta era la notícia. Ramon Miravet i The Excitements, que s'incorporen al festival del Fòrum Romà d'Empúries. Això serà, com deia Marc, el dia 4 d'agost. Més actualitat al Supermatí d'avui. El periodista Enric Frigola és el nou president de la Fundació Ernest Morató, dedicada a impulsar la investigació de les havaneres. Frigola ja era patró de l'entitat i ha rebut el suport unànim de la resta de patronat, David.
Enric Frigola, originari de Peretallada, ha realitzat i dirigit programes de promoció musical a Ràdio 4 i Catalunya Ràdio, on va coordinar Catalunya Cultura i Catalunya Música. Actualment és coordinador de programació de Ràdio Estel. Pren el relleu el músic i compositor Antoni Mas, que ha deixat la presidència després de 5 anys en el càrrec de la Fundació Ernest Morató.
Ens agrada empatitzar amb gent que ve també del món dels mitjans. Enric Frigola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, felicitats pel nomenament.
Bé, gràcies. Gràcies. Veurem a veure què es pot fer.
Vaja, i què és el que es pot fer en l'àmbit de l'havanera?
S'ha fet molt, ara em centro molt en el que pot fer la Fundació, no? En l'àmbit de l'havanera suposo que queda molt per fer, en general, però en el cas de la Fundació doncs queda molt per fer, queden moltes partitures per recuperar, queden molts grups per inscriure encara a la Fundació, que no ho estan. Queda oberta una tasca molt important que va començar l'Antoni Mas, que és formar part d'organitzacions internacionals dedicades a l'havanera. En aquest sentit, l'Antoni Mas jo crec que va fer una tasca d'obertura impagable, mantenint contactes i proposant la creació d'una mena d'entitats de veneres de tot l'Estat, sí, i fins i tot de més enllà de l'Estat, i queda un gran projecte que ja veurem si tenim sort, ànims i energia per tirar-lo endavant, que és un gran museu de la venera a Palafrugell. Aquest seria, diguem-ne, el projecte estrella. Llavors hi ha petites coses, augmentar el fons de la Fundació, fer més conferències com el cicle que ja estem fent a Palafrugell, uh-huh, aquesta primavera, i que vosaltres jo crec que heu anunciat ja, sí, i heu publicat a la pàgina web, etc, etc. Sí, coses n'hi ha, hi ha tanta feina com vulguis.
Sí, Enric, has dit el gran projecte estrella és un museu de la venera. Escolta, no vaja, això no sé si és titular o no, allò sí és un breaking news, però explica'ns una mica aquest projecte en què es basaria.
A veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. O sigui, ara no és res que m'inventi jo en aquests moments. Val. Existeix des de fa molts anys. El que passa que és molt complicat, perquè, a veure, la idea seria, si es pot, i si hi ha els recursos suficients i el suport suficient, seria fer un museu, diguem-ne, modern, interactiu, és a dir, que no fos simplement doncs, l'exhibició de discos, cartells, vídeos, sinó que hauria de ser alguna cosa... Vaja, com han de ser ara actualment...
Sí, anava a dir una museïtzació del segle XXI.
No és cap cosa que ens hagi tret de la butxaca ara mateix. Això, si es llegeixen els estatuts de la Fundació i projectes de fa de 5 o 10 anys, o potser fins i tot més, ja hi era aquesta idea. Uh-huh. Jo crec que si en algun lloc... Jo crec que estaria bé que existís un museu de la venera, un museu modern, un museu interactiu, i que aquest lloc seria Palafrugell. I no hi ha cap més dubte, que hauria de ser Palafrugell. Ara, una altra cosa és que tot això doncs, val molts diners, i veurem, ho intentarem, o intentarem caminar una mica en aquesta direcció, a veure què passa.
Enric, fa uns dies parlàvem amb el comissari de l'exposició homenatge a en Ricard Viladesau a Torroella de Montgrí, i ens deia que, al seu entendre, la sardana té un bon estat de salut des del punt de vista, diguem-ne, músic i tècnic, i en canvi està una mica més en més baixa forma des del punt de vista popular, en termes de gent que s'afegeix a les ballades de sardanes. Al seu torn, fa ara uns mesos, parlava un any gairebé, parlàvem amb el comissari de l'exposició dels 50 anys de la cantada de veneres de Palafrugell, que ens deia pràcticament el contrari. Ens deia, de venera des del punt de vista popular, sembla que s'hagi tornat a posar de moda, ni que sigui com una cosa folklòrica, però vaja, els grups de veneres tampoc sembla que vagin en creixement. No sé, és a dir, una mica a la inversa del que ens deien sobre la sardana. No sé si et quedes amb algun d'aquests dos diagnòstics.
Jo crec que en Sánchez Carcassé, que és el comissari que esmentaves, de l'any Viladesau, té tota la raó. Té tota la raó. Jo sóc amic personal d'alguns músics de cobla, i així com la música, la composició, l'execució, la preparació dels nous músics és excel·lent, no hi ha manera de traure gent jove a les ballades de sardanes, i és un problema. Passa que no sé quina solució té això, però ho és. En el cas de la venera sí que es creen nous grups, i a més hi ha un fenomen que s'ha registrat aquests últims anys, aquests últims dos o tres anys, sí, i és el següent. Hi ha gent jove que habitualment no canta veneres en el seu repertori i que les canta. La mostra és aquest disc, des del meu punt de vista, excel·lent, homenatge als Bastons, on un grup de cantants joves, cantants d'ara, cantants que tenen un altre tipus de repertori perquè els agraden les habaneres, han volgut cantar obres d'ell. Aquestes habaneres les canten també en els seus recitals, amb la qual cosa fa que bé, que la gent jove que va als recitals de tota aquesta gent doncs s'empapin una mica del món de l'habanera. Que hi ha menys grups que anys enrere, a mi em sembla que és un procés natural. El que potser no era normal era que fa 10-15 anys n'hi haguessin tants. Tants, carai. Tants, i alguns tan dolents.
Déu-n'hi-do.
Clar, aleshores és preferible que n'hi hagin menys i que estiguin preparats i que no desafinin, que cantin bé, etcètera, etcètera.
Ja no...
És a dir, el sinònim d'un número elevat de grups de veneres no vol dir qualitat.
Sí, no, no.
Hi ha un increment o hi ha una entrada també de formacions o d'artistes solistes dones a l'àmbit de l'havanera, que era un gènere tradicional associat a l'home. Sí, és una bona notícia, això.
Sí. Jo penso que hi va haver el primer congrés de l'havanera que es va fer a Palafrugell ja fa un parell o tres d'anys, i vaig tenir una ponència i justament la vaig basar en gran part a l'entorn d'aquest tema, no? de la poca quantitat de dones que hi havia. Quan això... en l'havanera original de Cuba no era així. Ja concretament va ser com a mostra, com una única mostra, una de les havaneres més populars i que agraden més a la gent és una havanera que es diu 20 anys, que és cubana, i que la cantava la seva autora, que era una cantant i compositora que es deia Maria Teresa Vera. És a dir, que la dona d'alguna manera sempre ha estat lligada al món de l'havanera. El que passa que aquí, doncs, per tota una sèrie de circumstàncies a analitzar, doncs, semblava que era cosa d'homes, tot i que sempre hi ha hagut alguna excepció. Dones que han cantat havaneres n'hi ha hagut sempre, però molt poques. I ara n'hi ha més, efectivament.
Escolta, hem dit al principi, ets, més enllà de ser el director de la Fundació Ernest Morató, ets periodista i vens del món de la ràdio, per tant, deixa'm que pregunti una mica com veus l'estat de salut del mitjà.
L'estat de salut del mitjà en general, jo crec que està molt bé, està molt més bé que anys enrere. Diuen tots els indicadors que l'audiència de la ràdio en català... Clar, el mitjà, una cosa és el mitjà i l'altra cosa és el mitjà en Catalunya i en català, no?
Sí, quan et pregunto per l'estat de salut, jo em referia més a l'àmbit català que no pas al mitjà en general.
Jo crec que l'àmbit català està bé, està molt bé, està més bé que mai, i diuen els grans entesos i els estudiosos i els que analitzen els temes a la publicitat que fa que es mantinguin pràcticament la majoria de les emissores ha pujat. Hi va haver una, diguem, una crisi extraordinària anys enrere, a partir del 2007. Els oients cada vegada són més. Bé, clar, jo que vinc d'un període, perquè tingués en compte que jo soc un senyor ja gran, un venerable ancià. Soc un venerable ancià.
Ets un gran senyor, no ets un senyor gran. Ets un venerable
ancià que va començar la ràdio l'any 63. L'any 63 no podíem parlar català.
Yeah.
I havíem de fer esforços i havíem de sortejar tota mena d'obstacles per poder fer alguna cosa en català. Clar, jo que vinc d'aquella generació i veig el panorama que hi ha ara, jo no puc no ser optimista, no? Jo no puc no ser optimista. El que sí que és veritat és que com a observador veig, ara si me sabré explicar sense ofendre ningú, veig que hi ha una certa comoditat en les formes de carrer-ho, saps?
És a dir... S'està innovant poc, potser?
S'està innovant poc, sí. S'està innovant poc. Ja sé que això a vegades costa diners, costa sobretot molt sacrifici, costa aportacions personals no remunerades. Per això és d'agrair la gent que ho fa. I sé que vosaltres ho feu, ho intenteu fer.
Això sí, exacte. No sé si ho fem, però sí, ho intentem.
No, jo crec que ho feu i ho intenteu fer, i la vostra són aquests premis que us van donant des de fa uns anys, un darrere de l'altre, no? Jo crec que hi falta... ens hem acomodat una mica, no? Començant per les grans estrelles i acabant, doncs, pels més humils que diguem-ne que no tenim tant poder i tanta força, no? Uh-huh. Jo crec que aquest és el problema, que justament ara que les coses van bé s'hauria d'intentar, doncs, canviar algun format. És a dir, més enllà de la ràdio que es fa a Catalunya i més enllà de la ràdio que es fa a Espanya, doncs, si tu sintonitzes qualsevol emissora francesa, per dir un país que el tenim aquí al costat, i a més aquí a l'Empordà, que
s'escolten moltes ràdios d'allà, sí.
Doncs veiem que hi ha fórmules que aquí no s'han fet mai i que funcionen, no? Dic que no aquest tipus de ràdio que tenim ara, doncs, sobretot a la ràdio generalista, no? Que aquest model és un model que fa 40 anys que existeix i s'ha canviat poc. Ho ha dit això. Dit això, penso que això es fa bé, i la prova és que la gent té una facilitat enorme per triar emissores.
Sí.
Aquí, no sé, l'Empordà exactament quantes emissores es poden sintonitzar? Aquí a Barcelona se'n poden sintonitzar 80, 100, no? I amb aquesta possibilitat de poder triar, pues, que la gent triï les ràdios que fan emissions en català per damunt de les altres, és que li agrada i és que ho troba que ho fa bé i troba que li interessa.
Bé, segurament com a mínim en termes radiofònics o en termes comunicatius sí que tenim allò, unes estructures d'estat que són els mitjans de comunicació o la ràdio en aquest cas, que sí que està molt, molt vinculada a un tarannà, una manera de fer de país. Enric Morató, fixa't, Enric Frigola,
no.
Director de la Fundació Ernest Morató.
No, l'admiro, l'Ernest Morató. L'admiro molt, perquè ell, amb ell va començar pràcticament tot, i tornant al tema de les habaneres,
sí.
Però no tinc res a veure.
En qualsevol cas, hem comunicat amb tu per aquest nomenament com a director de la Fundació Ernest Morató, que recordem que, entre altres coses, organitzeu activitats, entre les que hi ha cicles de conferències. No sé si en tens al cap alguna ara que vulguis recomanar, si no, remetrem a la gent a través del vostre web.
No, a veure, se n'ha fet una ja, una conferència extraordinària de l'Anna Costal, que es va fer el divendres dia 9 de març. Jo hi vaig assistir i realment va ser tot un màster de l'impacte de les avenides a l'Europa romàntica. Jo vaig aprendre molt i vaig descobrir moltes coses. I la propera, si per no dir-les totes, és el divendres 13 d'abril, amb un palafrugellenc que probablement coneixereu prou bé, que és el periodista Josep Bofill Blanc, i que parlarà del Cidés, del mestre Cidés, el de la Gavina.
Sí.
La conferència es titula Un home bo i un músic excel·lent, i com totes es farà a la Biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda, a les 7 de la tarda del divendres 13 d'abril. Penso que una de les coses que, per exemple, m'agradaria és que aquest cicle de conferències que aquest any hem iniciat es poguessin traslladar a altres indrets de la comarca, sobretot Bagú, Palamós, Palafrugell, Pals, és a dir, Torroella, potser, és a dir, la zona on l'havanera ha calat més en aquests últims anys.
Escolta, ara que deies Bagú, no sé si és plantejable algun tipus de col·laboració o un afegit d'una nova cantada d'havaneres, per exemple, en un entorn com és la Fira d'Indians de Bagú, que al capdavall l'havanera deu el seu nom al seu lloc d'origen, que és l'Havana, Cuba, igual que la Fira dels Indians.
Bé, això, a veure, la Fundació Ernest Morató cantades no n'organitza. No n'organitza, això de moment ho tenim molt clar, no n'organitza. O sigui, ajuda a organitzar-les i dona suport, però cantades no n'organitza, perquè llavors entrarien en un bucle de... Jo crec que això per nosaltres seria més un problema que no pas un avantatge, perquè bé, doncs perquè aquests i no uns altres, m'entens, no? I perquè selecciones aquest grup. Ara, si l'entitat que organitza la Fira d'Indians o l'Ajuntament, o qui sigui, vol organitzar una cantada, sí que l'ajudarem. Nosaltres tenim moltes dades i tenim molta informació i tenim... Una altra cosa seria organitzar un tipus d'activitat musical, però d'això te'n podria parlar, si voleu, una mica més endavant, que sobre l'havanera, però sobre l'havanera lírica i sobre l'havanera a gran orquestra.
D'acord.
I sobre llavors això sí que sí, perquè no implicaria directament grups d'havaneres, però sí que valdria la pena que la gent sapigués que les havaneres no tan sols són les havaneres o el tipus d'havaneres que es canten a la cantada i que es canten a totes les cantades, sinó que van molt més enllà i que hi ha grans obres mestres de la història de la música clàssica que tenen havaneres al seu repertori. Llavors això penso que donar a conèixer aquesta situació, diguem, i aquesta realitat estaria bé. Amb això estem treballant també en aquests moments, però encara ho tenim molt per fer.
Doncs,
molt camí per recórrer. Que quan em poso una cosa al cap intento arribar fins al final i a vegades surt i a vegades no surt.
Això està bé.
Un acte d'aquest tipus sí que el tenim al cap.
Escolta, ho anirem seguint sí. I evidentment ho explicarem des d'aquí. Enric Frigola, director de la Fundació Ernest Morató, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu-siau.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Saber tot el que passa a casa teva.
8:35, més notícies. L'àrea de cultura de Palamós ja té enllestit el programa de la que serà la 5a edició del festival Rumba. A més, la Brava Beer serà el patrocinador principal per segon any consecutiu, Dani.
El 13 de juliol, Palamós obrirà la nova edició del Festival Rumba, que és una mostra de grups de rumba catalana i són concerts gratuïts i fets a l'aire lliure. En l'edició d'enguany, que serà la 5a, es comptarà amb la presència de Banana Beach, l'Andri i la FM, Dijous Paella, Hora de Juglar i Jaume Ibars. Avui, l'Ajuntament de Palamós ha signat un acord de patrocini amb la Brava Beer, que serà el segon any que col·labora amb aquest festival. D'altra banda, la Diputació de Girona hi dona suport econòmic amb una inversió de 5.000 euros.
Gràcies, Dani.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
L'Associació Gironina d'Empresàries ha recaptat 5.120 euros amb la desfilada solidària que es va organitzar el divendres passat. Els diners recaptats amb la venda d'entrades es destinaran íntegrament al projecte Joves, Adolescents i Violència de Gènere de la Fundació Sergi David.
L'Associació Gironina d'Empresàries va néixer fa més de 20 anys per promoure el ple desenvolupament de la dona en el món empresarial i directiu. Estan convençudes que la visió i la participació de la dona contribueix a una nova manera d'entendre la societat més dinàmica i productiva.
Saludem la Maria Rosa Agustí, que és presidenta d'aquesta Associació Gironina d'Empresàries. Senyora Agustí, bon dia.
Bon dia.
Bé, ja sé que el títol és molt descriptiu, aquest títol de Joves, Adolescents i Violència de Gènere, però expliqui'ns una mica sobre aquest projecte, a què es refereix.
Bueno, bé, això, òbviament, potser te podria respondre millor a la Fundació Sergi, però sí que et diré que el projecte, quan nosaltres vam decidir que aquest any faríem la desfilada a favor d'ell, és perquè, d'alguna manera, el seu objectiu és anar a les escoles amb els nens de 12 a 16 anys per intentar fer la formació necessària per... És a dir, tenir clar quan estem parlant de violència. És a dir, intentar realment que aquests nens no només siguin conscients de què vol dir, per exemple, vigilar el mòbil, no? O dir-te com has d'anar vestida, fins que puguin arribar inclús a ser visionaris, en el sentit de dir, si veus que al seu entorn passa alguna cosa similar, ho puguin analitzar i veure que és així, saps?
Sí, és a dir, que si són testimonis d'algun acte denunciable, que el denunciïn, per entendre. És una feina de conscienciació.
Sí, sí, sí. En definitiva, el fet és que ells vegin què vol dir com a tal violència, no? Perquè a vegades només es pensa que és algo molt concret i violència és molt àmplia, no? I aquesta és la idea.
El dia 8 de març, que va ser el Dia Internacional de la Dona, i que a més aquest any ha estat molt reeixit a partir d'una sèrie de marxes i manifestacions, una de les coses que es deia era aquesta violència de gènere és la punta de la piràmide, però aquesta piràmide comença amb petits, es deia amb petits micromasclismes, o comença amb discriminacions, amb petites discriminacions de la dona,
o des del punt de vista també començava, deien, amb l'escassa presència de dones en consells d'administració i empreses, vostès són un exemple precisament de tot el contrari.
Bueno, nosaltres som un exemple de tot el contrari, perquè majoritàriament som autònomes que tirem endavant un projecte, un somni o una il·lusió. En aquest cas, no? Per tant, en aquest cas, òbviament, som les nostres pròpies jefes i, per tant, són les que d'alguna manera tirem endavant un negoci, no? De totes formes, jo penso que l'associació sí que, i més aquest dia 8, vàrem engegar també un projecte, no un projecte, sinó una crida amb tot el que té a veure amb l'escletxa salarial, no? Perquè d'alguna manera sí que és cert és que la primera, anem a dir, violència entre cometes es podria dir amb aquesta diferència salarial que hi ha entre homes i dones. Perquè jo entenc que no tenim per què, si tenim les mateixes capacitats i les aptituds per poder fer una feina, no té per què ser diferent el sou que rebem per la mateixa feina. Per tant, això d'alguna manera nosaltres hem obert un projecte dintre de la xarxa per precisament visualitzar durant tot l'any tot allò que té a veure amb aquesta escletxa, per fer-la realment notòria i que la gent se'n doni compte que no només ho hem de reivindicar un dia, no? Com jo deia, sinó que ho hem de reivindicar cada dia.
Però, a més, és que aquest tema de l'escletxa salarial és que és una qüestió flagrantment... És de calar, això. Com és possible que encara no, que això encara no estigui assimilat per la societat? En qualsevol cas, senyora Agustí, no sé si tenen algun tipus d'indicador sobre la presència de dones en consells d'empreses a nivell de comarques de Girona.
No tenim aquest indicador. Nosaltres personalment no, perquè això d'alguna manera qui ens ho podria potser donar com a dada seria la Cambra de Comerç, que té una dada més àmplia de totes les empreses gironines. Però nosaltres això esdevindria un estudi, cosa que no és a dir, ni les nostres capacitats com a associació no tenim la possibilitat de fer aquest estudi. I a més és que ja és potser és més important el fer referència a la importància que tenim de que el 50% de la societat estigui present en qualsevol àmbit social, com per, m'entens? Sí. Que seria potser el més indicat, no? És a dir, si una societat som la suma d'aquests 250, doncs, òbviament, tinguéssim les mateixes oportunitats i no ens tinguéssim de plantejar ni molt menys què fem, si fem cura de família o si som bones professionals i estem dintre d'aquestes empreses, no?
I, escolti, i des del seu punt de vista, més enllà de les dades, i si em permet, abans d'aquesta manifestació d'aquest 8 de març del 2018, no sé si vostè ha notat alguna evolució de millora en els últims anys en aquest sentit de normalitzar la paritat en termes de presència de dones o en termes d'equitat salarial. Des de la seva perspectiva, vostè què li diu al nas?
El meu nas em diu que tenim molta feina a fer encara, perquè desgraciadament, per exemple, el tema de la paritat, que seria igual, per exemple, a lo que és l'horari europeu i la conciliació familiar, hores d'ara, després de fa no sé quants anys que estem lluitant-hi, doncs ara sembla ser que la societat se'n comença a donar compte dels beneficis que això implica. Però la paritat, bueno, qualsevol foto que vegis de qualsevol gran empresa veuràs que no existeix, val? O sigui, no hi ha paritat. I a més, a mi el que jo crec que em sap greu en a mi i a moltes dones és que inclús a vegades aquesta paritat tingui que venir per una llei, no? O per una, no? I no sigui per una lògica, que és que la nostra aportació és molt vàlida, perquè crec que realment les empreses que treballin conjuntament poden arribar molt més lluny segur, sense qüestionar-s'ho, no? I això és el que ens sap greu. El que passa que el tema de l'escletxa salarial, jo crec que el dia que tot, de la mateixa manera que les comptes anuals tinguin que ser visibles per les empreses, com ja està passant a molts països d'Europa, potser això també deixarà d'existir, no?
Quina cara li queda quan sent el president del govern al qual li pregunten si no s'hauria de legislar per garantir la paritat salarial, igual com ha passat a Islàndia, i diu, no, escolti, a mi no em correspon dir-li als empresaris que han de pagar els seus treballadors?
Bueno, doncs, aleshores, òbviament, la resposta està fora de mare, perquè d'alguna manera ell ve que fa moure els fils quan toca, no? És a dir, no, òbviament ell no és ningú per dir que han de pagar, però sí alhora per manifestar aquesta diferència, sí. És a dir, si hagués de la mateixa manera que hem de presentar les comptes anuals, haguéssim de presentar els sous que s'estan pagant, possiblement, bé, això qui ho dictamina, no? Són ells. Per tant, de la mateixa manera que ho demana, doncs entenc que ho podria també demanar per l'altre costat. O sigui, no, és una resposta com que això no va amb mi, no? I dius, no, no, sí que va amb vostè, perquè vostè és el cap del govern, no?
Ha dit fa un moment, quan jo li he preguntat sobre la sensació que vostè tenia sobre l'evolució, m'ha dit, ens queda molta feina per fer. Més enllà d'accions que es poden i s'han de fer entre la gent jove i especialment a les escoles, que és allà on va creixent, diguem-ne, l'arbre, quin altre tipus d'accions o quina difusió, quina tasca de conscienciació es pot fer en la societat?
A veure, el més important és la base, no? La base és el que, com has dit ara, les escoles. L'únic que passa que la societat, jo crec que hem de fer visible que aquesta manca d'igualtat esdevé per la societat un deteriment a nivell econòmic. És a dir, si realment no som capaços de gestionar correctament aquest lastre que estem arrastrant des de tants i tants de temps, el que estem fent és que realment no generem una economia sana, val? Per què? Doncs perquè hi ha una sèrie de persones a nivell d'escletxa que òbviament si cobren menys aporten menys a la roda econòmica, no? De consum, i per tant això d'alguna manera va en contra de la societat. Si òbviament aquesta gent té uns sous precaris i té, òbviament tindrà una jubilació també al mateix nivell, no? Per tant, també ens estem fent mal a nivell social, a nivell de grup. I jo crec que si ho analitzéssim tots, potser, m'entens? Cadascú hi posaríem el granet de sorra perquè al final tots visquéssim d'alguna manera millor, no? Si no ho fem, realment, qui pagarà les conseqüències són nosaltres. No haurem pas d'esperar els que ara estan a l'escola.
Bé, com tantes coses, és una qüestió també de consciència, bàsicament una qüestió de consciència social. Senyora Maria Rosa Agustí, presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries, gràcies per atendre'ns. Escolti, i endavant amb aquesta tasca d'intentar treballar per aquesta normalització.
Molt bé, moltíssimes gràcies per la vostra trucada.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Gràcies.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí. I com sempre fem amb totes les persones que intervenen en aquest programa, podeu recuperar, en aquest cas, aquesta entrevista a través del nostre web.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara, i sota aquesta base musical, és el moment de saludar, és el moment de tancar el temps de la informació per saludar el temps de l'opinió, que en aquesta edició d'avui, dimecres 21 de març, ens arriba de la veu del periodista begurenc Pere Carreras.
Passarà aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols. La parròquia de Santa Maria dels Àngels, al monestir, serà el lloc privilegiat on es podrà escoltar una peça musical extraordinària. Estic parlant de La Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach, una obra escrita per veus solistes, cor i orquestra ara fa gairebé 300 anys. No és estrany que la venda d'entrades per aquest concert estigui anant a tan bon ritme. Arriba a Sant Feliu de la mà de l'Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor de Cambra de la Diputació de Girona i Liederkamera, junt amb el Cor de l'Escola de Música de Sant Feliu, amb Assumpta Mateu, Inés Moraleda, David Alegret i Pau Bordes, entre altres, dirigits per Xavier Puig. Les parets d'aquesta parròquia del monestir, que comencen romàniques i van evolucionant del gòtic fins al barroc, són, una vegada més, un excel·lent recinte per la música clàssica. Sempre m'han fascinat els concerts que es fan en aquest indret de Sant Feliu, en aquesta església. Té una pedra tan viva, tan neta, tan solemne, que fan que la música hi tingui un protagonisme pur, extraordinari. Per tant, viurem una gran nit, la del dissabte 24 de març, amb una passió que ha de ser una invitació serena, mística, a la Setmana Santa a Sant Feliu de Guíxols. Excepcional. I sense moure'ns del lloc, al monestir de Sant Feliu, la tarda del dia abans, el divendres 23, la cultura, i en especial l'art, ja hi hauran tingut també un clar protagonisme amb la inauguració de l'exposició de l'artista Carles Piqueras. Mediterranean Mills és el nom triat a l'exposició, on hi veurem aquest artista amb un domini extraordinari de materials com els llapis de colors. Hores i hores et pots estar contemplant qualsevol de les peces. Sense anar més lluny, la del mateix cartell, quan el veieu, m'ho sabreu dir. Observareu el domini de la tècnica. Fixeu-vos sobretot amb els reflexos del plàstic, l'oli de les arengades o la cavitat dels ulls. Tot fet amb llapis de colors, això que tenim tan a l'abast. I per segon any, els estudiants de primer de batxillerat artístic de l'Institut Sant Telm han estat els responsables de la mostra. Han fet tot el procés, que va des de l'etapa de pensar una exposició, seleccionar peces i fins muntar la mostra. Inclourà també el seu desmuntatge i un balanç final, és a dir, viure de principi a final com es porta a terme una exposició. I per tancar el cercle, no oblidem, tenim al mateix indret, al monestir, l'oportunitat de veure les 18 obres del pintor local, Josep Albertí, acabades d'arribar de Suïssa, que formen part del llegat Claudia Müller-Tüller. Unes peces que porten visions de fora de Catalunya, com paisatges alpins, combinats amb la temàtica a la que estem ja més acostumats. En fi, que Sant Feliu de Guíxols va resseguint, dia sí, dia també, la seva voluntat de ser ciutat d'art. És bonic quan una població sap respondre a la pregunta tan simple i alhora tan complicada de saber què vol ser quan sigui gran.
Doncs aquest és el comentari, una mica teletent d'avui ens ha quedat aquest comentari d'en Pere Carreras. D'aquí 9 minuts, per cert, comentari que si us ve de gust tornar a escoltar per recollir-ne la informació que dona, podeu fer-ho a través, com sempre, del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a 9 per les 9 ens adrecem de cap a l'actualitat general que repassem en forma de titulars amb l'Alba Elegide. La renúncia de Jordi Sánchez facilita una investidura la setmana que ve, però no la garanteix. La CUP manté l'abstenció independentment del candidat i força Puigdemont i Comín a deixar l'acte de diputat, Alba Elegide.
Després que la defensa de Sánchez hagi traslladat al Suprem la seva intenció de deixar la política per poder sortir de la presó, el nom de Jordi Turull com a candidat alternatiu és el que sona amb més força. Tot i així, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, no dona Turull com a candidat oficial, argumentant que s'ha de debatre i s'anunciarà quan toqui.
La Fiscalia sol·licita llibertat sota fiança de 100.000 euros per Joaquim Forn. El canvi de criteri és una ordre directa del fiscal general de l'Estat.
El canvi de criteri de la Fiscalia es basa en que consideren que no existeix risc de reiteració delictiva i perquè la defensa de Forn ha al·legat que pateix una malaltia, segons fons del Ministeri Públic. Fa uns dies es va transcendir que Forn havia donat positiu en la prova de tuberculina. És la primera vegada que el Ministeri Públic rebaixa la petició de presó preventiva. Està per veure, doncs, si els magistrats de la sala d'apel·lacions atendran el canvi de criteri de la Fiscalia o mantindran el conseller destituït a la presó.
I el president del Parlament, Roger Torrent, compareix avui a les 12 del migdia després que Sánchez hagi anunciat la intenció de renunciar a l'acte de diputat. El president del Parlament explicarà els passos a seguir i s'hi obre ja una nova ronda de contactes per sondejar un nou candidat a la investidura.
La compareixença de Torrent suposaria previsiblement el pas per anunciar l'inici d'una nova ronda de contactes amb els líders i portaveus dels grups parlamentaris, amb la intenció de buscar un nou nom que aglutini el suport necessari per convocar un ple i celebrar amb èxit una investidura. Així, amb el temps i el calendari previst després d'un tràmit així, la sessió per escollir nou president es podria celebrar la setmana vinent.
Gràcies, Alba Elegide. 8:53, entrem en temps de cultura. Temps d'agenda cultural. Avui dimecres us avancem algunes de les activitats que tindran lloc al Baix Empordà aquest cap de setmana abans de començar la Setmana Santa i marxem fins a l'Escala, on el dissabte hi tindrà lloc el concurs de cuina jove Mostra't Chef, Pau Ponseti.
A la sala polivalent de l'Escala, a partir de 5:45 de la tarda, hi tindrà lloc el Mostra't Chef, una activitat per tots aquells joves de la comarca que tinguin entre 12 i 34 anys i que es passen el dia entre fogons. Es participa en grups de 3 participants i hi haurà una prova eliminatòria de plats freds i una final de plats calents. Una activitat amb premis, públic, piscolabis i moltes sorpreses.
Piscolabis, sempre m'ha encantat aquesta paraula. El mateix dissabte a Palamós, al Teatre La Gorga, hi tindrà lloc la representació teatral de l'obra de teatre Cabareta.
Maria Molins i Bàrbara Granados fusionen i adapten el seu estil personal a l'espectacle i són capaces tant de convertir un monòleg shakespearià en blues com de posar un personatge de Mercè Rodoreda a cantar un couplet en un bar del Raval o portar els espectadors a donar un cop d'ull al món de l'any 3023. Una actriu i una pianista han escrit i compost a quatre mans una col·lecció de temes que abracen des de l'estil picant del paral·lel fins a la cançó de denúncia. Un cabaret com els d'abans, però d'ara i en clau de dona, on sobrevolen els esperits de Maria Aurèlia Capmany, Mari Sampera i Guillermina Mota.
I tot això us ho expliquem avui, que és dimecres 21 de març, el mateix dia en què en el final de temporada de la sèrie Dallas, i aquí li hem de posar la música... Dèiem, al final de la temporada de la sèrie Dallas, J.R. Ewing va ser tirotejat per un personatge fora de pla generant l'eslògan "Qui va disparar J.R.?" Marc Clapés.
La sèrie Dallas va néixer als Estats Units l'any 1978 i a finals dels 80, un dels personatges més estimats i també més valvats va ser tirotejat, provocant un gran trasbals entre els seguidors de la sèrie. Els espectadors van haver d'esperar 6 mesos per descobrir el misteri. Tot i que va començar la tercera temporada, tothom esperava saber què havia passat. Encara van haver d'aguantar uns capítols més. Finalment es va saber que havia estat la cunyada, ja que estava embarassada d'ell. El capítol va tenir una audiència de 83 milions d'espectadors als Estats Units, convertir-se en una de les sèries més vistes de la història.
I doncs això va passar, com dèiem, un 21 de març, el mateix dia també que es fundava el servei de microblogging Twitter.
Twitter es va fundar el 2006 per Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone i Evan Williams, tot i que el seu llançament no va arribar fins mesos més tard d'aquell mateix any. El nom original del producte era TWTTR, inspirat en Flickr, i la primera piulada la va fer el seu cofundador, Jack Dorsey, "Just setting up my Twitter". En un principi només era utilitzat com a eina de comunicació interna, però ràpidament es va popularitzar. Actualment hi ha més de 300 milions d'usuaris actius.
I també tal dia com avui... va néixer el cantant de Supertramp, Roger Hodgson.
I ho va fer al Regne Unit tal dia com avui del 1950. Va formar part de Supertramp des de la seva creació l'any 69 fins al 83. Va deixar el grup durant la gira de Famous Last Words i la darrera peça que va cantar sobre l'escenari fou Don't Leave Me Now. Posteriorment engegaria una carrera en solitari amb el qual editaria uns quants treballs que el portarien de gira per tot el planeta.
Supertramp amb aquesta cançó mítica com és el Dreamer... generadors també de grans èxits, com per exemple, jo què sé, el Give a Little Bit. I a punt d'acabar el programa, saludem encara de nou en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia de nou. Hola.
Sí.
Ah, sí.
Estàvem deixant sonar la música, allò, la màgia de la ràdio, saps? Enric Frigola, nou president de la Fundació Ernest Morató, ha explicat al Supermatí que un dels seus projectes és la creació d'un museu de l'Havanera a Palafrugell, Dani.
És un projecte que existeix des de fa molt de temps i que consistiria en un museu actual i interactiu, segons ha dit.
Seria fer un museu, diguem-ne, modern, interactiu, és a dir, que no fos simplement doncs, l'exhibició de discos, cartells, vídeos, sinó que hauria de ser alguna cosa... Vaja, com, jo crec que si en algun lloc, jo crec que estaria bé que existís un museu de l'Havanera, un museu modern, un museu interactiu, i que aquest lloc seria Palafrugell.
I també ha passat per la nostra antena la Maria Rosa Agustí, que és presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries, ha reflexionat sobre l'estat actual de la igualtat entre homes i dones.
Explicava això sobre la paritat entre homes i dones.
Qualsevol foto que vegis de qualsevol gran empresa veuràs que no existeix, val? O sigui, no hi ha paritat. I a més, el mi el que jo crec que em sap greu a mi i a moltes dones és que inclús a vegades aquesta paritat tingui que venir per una llei, no? O per una, no? I no sigui per una lògica.
Doncs, Dani, escolta, demà et cedim el relleu a tu perquè ja acabis el programa abans d'anar de vacances de Setmana Santa. Així que t'escoltem demà a les 8.
Vinga, fins demà tothom.
Que vagi molt bé, eh?
Adeu.
I abans d'acabar, li donarem pas a Martí Seguer, que com sempre ens porta la previsió del temps. Martí.
Avui ens espera una jornada amb predomini de l'ambient assolellat i amb vent de tramuntana que bufarà amb intensitat, amb ràfegues de fins a 90 km per hora, onades de més de 2,5 metres i notable mar de fons. És per això que durant el dia d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya té actius els avisos per vent i per mar alterada. Les temperatures seguiran sent fredes entre els 3 i els 12 graus i els pròxims dies, dijous un dia molt assolellat, divendres amb força núvols i dissabte ja de matinada esperem ruixats.
Doncs demà hi tornarem a les 8. En aquest cas, en Dani serà qui torni, tant demà com divendres, i la setmana que ve, ja ens ho mereixem, farem vacances de supermatí. Per tant, tornarem ja passat Setmana Santa. Així que acabeu de passar molt bon dimecres, que vagi molt bé, i això, ens tornem a escoltar quan toqui. Apa! Gràcies per fer-nos confiança, com sempre, i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.